l'Info Migdia.
El que el gran recapte evidencia, i fa setmanes que ho abordem a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió, són les desigualtats que hi ha a la nostra societat amb persones que a dia d'avui encara no tenen cobertes les necessitats bàsiques i una de les principals, que és l'alimentació.
Un tipus de pobresa que es va aguditzar després de la crisi econòmica, com a conseqüència de la crisi econòmica, ara convertida en estructural, i que va motivar la posada en funcionament del projecte de menjador social al barri de Poblenou, a Pineda. Va ser l'any 2009. 7 anys després, el projecte es manté viu i, malauradament, ha anat en augment quant a prestacions. Va començar servint dinars, ara ja dona dinars i sopars a persones derivades de serveis socials de Pineda de Mar i de Calella. Aproximadament uns 12.000 àpats es donen l'any, gràcies a l'ajuda de molts voluntaris, que són els que el reparteixen, i també de gent anònima, que dona un cop de mà a nivell de finançament.
I avui a l'Info Migdia en volem parlar amb la seva responsable, és la Liana Karapetian. Benvinguda a Ràdio Calella Televisió, Liana.
Hola, buenos días.
Parlem d'un projecte del menjador social que va arrencar fa uns anys i que en un primer moment ens podríem pensar que seria una cosa temporal, però malauradament l'experiència ens demostra que és un projecte molt necessari encara a dia d'avui, oi?
Sí. Tal como comentó su compañera, se empezó con la crisis económica en el año 2009, que dimos apertura al servicio del comedor social, pensando que duraría poco tiempo, podíamos ayudar, pero como la crisis ha mantenido en el tiempo, seguimos dando servicio y cada vez hay más gente y más necesidades, y tuvimos obligados no solo dar, porque el proyecto inicial fue un plato caliente al día, y gracias a las aportaciones desde el principio hemos podido dar comida i cena, de lunes a viernes.
Liana, dèiem que els usuaris del menjador social són gent que envia directament des de serveis socials, en aquest cas de Pineda i Calella, que diguéssim van ser les poblacions una mica que es van posar d'acord, no?, per impulsar aquest projecte, però que també s'ha anat fent gran.
Sí, con el tiempo se añaden más municipios, ¿no?, que vienen derivados de servicios sociales a comer en el comedor. Y yo siempre digo, gracias a Dios, nosotros no decidimos quiénes vienen a comer. Entonces, son los servicios sociales de diferentes municipios que nos mandan, nos derivan a estas personas para que vengan a comer. Se ha añadido tanto Pineda, Calella, Pueblo Nuevo, Maldad, San Paul, y nunca sabemos de dónde más pueden llegar, ¿no? Porque está ya cada vez más amplio por el comedor social para venir a comer, ¿no? El servicio del comedor social.
I la gent que ve són gent que no té possibilitats econòmiques per pagar-se l'àpat, o també gent que necessita ajuda i acompanyament en aquest moment del dia?
A ver, son varias cosas, depende. Tengo entendido que personas que tienen hijos menores de edad y que les podían venir a comer, les iría bien, que no vienen a comer, porque, claro, ellos comen y los niños no, entonces se da otro tipo de ayuda, como banco de alimentos otra manera de intentar respaldar a estas familias. Las personas que están solas, que no tienen otros carros, o sí que tienen, pero son mayor de edad, entonces sí que vienen a comer. Incluso gente que duerme en la calle, gente que tiene problemas de cómo alimentarse correctamente porque no llega a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, esto valoran los servicios sociales, los trabajadores sociales y educadores, y envían hacia al comedor social.
Liana, aquesta va ser una idea que va posar en marxa, que va impulsar el rector de la parròquia Sant Joan Baptista.
Exacte.
Mossèn Ramon Massacs, oi?
Sí, sí, gràcies a ell i gracias a su visión, cómo ve las cosas, y que sin tener miedo a lo que pudiera venir, impulsó el proyecto, ha sido el fundador del proyecto, el Ramón Massac, el párroco de Pueblo Nuevo, y gracias a él pudimos el 9 de febrero de 2009 impulsar este proyecto, ¿no? y cada vez trabajando, intentando ayudar a más gente e incluso acompañando a estas personas a esta transición que hay, ¿no? Que esperemos que acabe pronto y todos podemos estar mucho mejor.
Liana, ¿el menjador funciona todos los días?
Sí, funciona de lunes a viernes y damos comida y cena. Los fines de semana no, porque como ustedes pueden entender, comedor social funciona gracias a todos los voluntarios. Y son muchos. Entonces, claro, ellos dedican un tiempo de su vida dedicando al comedor social o también hacen otros servicios. Y el fin de semana es familiar, ¿no? Entonces, será el servicio de lunes a viernes.
Liana, ens agradaria que ens expliquessis quin és l'ambient que hi ha en el menjador, perquè moltes vegades es pensa que la gent que es deriva en aquest menjador potser està una mica estigmatitzada. Quina és la funció que feu vosaltres i també els voluntaris perquè aquesta gent se senti ben acollida, gairebé en un entorn, en un ambient familiar?
La función nuestra no es solo dar el plato de comida, el servir solo y ya está. También les escuchamos. Nosotros evidentemente no podemos resolver problemas de ellos, por eso están los servicios sociales, los trabajadores, los psicólogos y otras entidades que se encargan de poner solución o ayudar. Pero nosotros como voluntarios escuchamos. Y muchas veces solo escuchar a los usuarios ya se sienten acogida, ya se sienten bien y como una familia, una gran familia, para que no sientan, porque muchas personas han estado en una posición muy buena y han acabado en comedor social y nosotros lo que no queremos que se note que, bueno, como un tipo de alejarse de ellos, ¿no? Porque no deja de ser que mañana podemos estar nosotros mismos en esa situación, porque nunca se sabe. Entonces es más familiar, acoger, hablar, escuchar sobre todo y acoger como una gran familia. Yo definiría esta manera.
Liana, ¿y cuántos àpats es donen entre els dinars i els sopars diàriament?
A ver, más que diàriament, yo tengo un cálculo. Hasta fecha 30 de septiembre de este año, 9 meses, han dado 6.869 comidas. Esto puede variar porque también viene que las personas que no vienen porque han encontrado un pequeñito trabajo de un mes o 2 meses, entonces prefieren trabajar y comer en casa como todo el mundo, ¿no? Nos gustaría nuestra casa, comer acompañado de nuestras familiares y cuando no tienen ese soporte económico, entonces otra vez vienen derivados al comedor social. Entonces es muy variado. Puede ser más o menos, pero hay demanda. Existe esta demanda y hasta que no se resuelve el tema económico, crisis económico, seguirá habiendo, lamentablemente.
Liana, ara s'acosten les festes de Nadal, una època doncs, que ve molt marcada, no?, per compartir amb la família. No sé com des del menjador, el menjador social planifiqueu aquestes festes. Fareu alguna cosa especial pels vostres usuaris que segurament no tenen l'oportunitat i no tenen la sort, no?, de poder viure i disfrutar d'aquestes festes com ho faria doncs, qualsevol de nosaltres, no?, que estem en una millor situació.
Evidentemente. Ya estamos volcados todos, vuelvo a repetir, aquí no soy yo ni solo el Ramón, aquí somos todos, porque esto es una cadena que si no haya colaboración de todos, no podía darse. Todos hemos puesto un granito de arena. Entonces, como tal, todo el año trabajamos en esto, más aún en Navidades. Siempre un poco espíritu navideño, un poco más, incluso más cálido, ¿no? Más que se sientan Navidad y que se sienten que estamos con ellos, que también hacemos, bueno, un poco diferente las comidas para que como si estuvieran en casa comiendo. No sé cómo explicar, es un ambiente, con una imagen sería suficiente. Uh-huh. Sí, para ver cómo es, como en casa, como decoramos la casa con cosas navideñas, como preparamos esos días comidas navideñas, intentamos, no del todo, porque muchas veces no puedes más, pero intentamos que sea próximo a lo que nosotros hacemos en casa, lo que nos gustaría a nosotros hacemos a ellos.
Hi ha unes quantes coses que són imprescindibles, perquè un projecte com aquest funcioni, que és un lloc per fer-ho, també les mans dels voluntaris, no, sense els quals doncs, seria impossible donar aquests dinars i sopars a la gent que arriben al menjador, però també hi ha una petita part, i és molt important tenir una mica de recolzament i de coixí econòmic per poder tirar tot aquest projecte endavant. Vosaltres teniu padrins, gent que apadrina els àpats.
Sí.
La gent que vulgui donar un suport a aquest projecte tan important i tan bo que hi ha aquí al costat del Poble Nou, com ho ha de fer?
Mire, desde el principio ha habido muchas aportaciones en general de muchas maneras diferentes que han apadrinado y sigue habiendo. Lo que pasa que, como decíamos antes, crisis ha mantenido en el tiempo y hasta esas personas de aportaciones que siguen haciendo ha bajado las aportaciones. Aún así, mantenemos, y es positivo, es un dato positivo, creo, porque no hemos tenido ni que cerrar, ni que bajar el servicio del comedor, y seguimos haciendo, pero sí que es cierto que han bajado las aportaciones en general.
Uh-huh. ¿Y cómo puede hacer la gente para col·laborar i fer aquesta aportació al vostre projecte, Liana?
Mire, en la parròquia de Pueblo Nuevo hay un tríptico de la publicidad del comedor social que desde el 2009 está allí, es el mismo, que se pueden apadrinar a través de lo que ellos crean oportuno, a través de recibo domiciliado, transferencia, ingreso en metálico, como les vaya mejor, ¿no? Y no se trata de que grandes cantidades, lo que puedan, pero esto nos ayuda y les aseguro que, ¿cómo diría?, que ese dinero, lo que ellos apadrinan, va exclusivo al comedor social y para las gastos, y cuidamos muy bien ese dinero para que llegue a los más necesitados. Entonces, es una manera que se podían ayudar, ¿no? Las personas que también forman una parte muy importante, un pilar muy importante, que el comedor social funcione, no solo de voluntarios, sino estas personas que directamente no dan mano obra, pero sí que con estas aportaciones nos ayudan.
Liana Carapetian, ella és la responsable del menjador social de Càritas a Poble Nou. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a ustedes.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'associació Vi per Vida del sommelier Xavier Ayala va reunir 230 persones en el darrer Tast Solidari celebrat a Calella dissabte passat. És la tercera edició d'una iniciativa dirigida a recaptar fons per avançar la recerca sobre la metàstasi del càncer, concretament a finançar els diversos projectes que desenvolupa l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona en l'àmbit de la prevenció, la detecció i el tractament. El tast de vins es va fer a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri.
I Xavier Ayala va conduir aquest tast, on hi havia distribuïdes a la gran sala de l'equipament municipal diverses taules parades amb 5 copes de vi, perquè els assistents anessin seguint les seves indicacions, van aprendre a trobar aromes i gustos característics de 3 vins i 2 caves, tots ells catalans.
Un vi blanc, un vi rosat, 2 caves i un vi negre. El primer vi és un vi de la Diu Catalunya, que és el vi Esmeralda de Torres, molt conegut, molt fàcil per introduir-se en el tas, amb aromes molt lleugers. El segon vi és un vi rosat de la zona de l'Empordà, del Baix Empordà, de Siurana de l'Empordà. És un vi fet amb merlot i el tercer vi, que serà un cava, és el Naveran, d'acord, el Cuvée Prestige. El quart serà també un cava, però de molt més a prop d'aquí, de la gent d'Alta Alella, d'acord? Un cava, doncs, que veurem les dues diferències que hi ha entre un cava més tradicional d'elaboració i un cava, doncs, amb aquesta part més ecològica, amb aquest altre tipus de vessant, sobretot en el cultiu del raïm. I acabem amb un vi de l'Empordà també, però de l'Empordà en aquest cas, que es diu No té nom, que és del celler Arxipagès.
La cultura del vi és el pretext que el sommelier ha trobat per anar organitzant activitats que serveixin per finançar la investigació de la metàstasi del càncer. Justament l'oncologia centra un dels programes d'investigació que realitza a Catalunya l'Institut de Recerca Biomèdica, que consta de 23 grups integrats per investigadors i també estudiants d'alt nivell en l'àmbit de la biociència. Francisco Garriga és un investigador xilè que forma part de l'equip dirigit per Albert Batlle. Se centren ells en l'estudi del càncer colorectal i ell mateix explicava a Ràdio Calella Televisió quina és la seva línia d'investigació.
Podemos tratar de entender qué es lo que genera una metástasis y eso es interesante en sí mismo porque podemos entender los procesos que lo generan. Pero a nivel clínico también tenemos una línea en el lab donde realmente estamos pensando más en cuando ya existe una metástasis, cómo podemos realmente mejorar las terapias y las intervenciones en que a día de hoy, por lo menos en la gran mayoría de los cánceres, no tienen una solución. Estamos más allá del aporte en dinero, que es muy importante, es esto de tratar de ayudar a que la gente entienda el valor que tiene la investigación.
Perquè es prengui consciència de la importància de col·laborar amb la investigació, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona se suma al moviment global del Giving Tuesday, una jornada en què s'apela a la col·laboració i per la qual l'Institut ha posat en marxa la campanya La medicina del futur comença aquí, ho explicava el seu director, Joan Guinovart.
Competir amb els nostres col·legues anglesos i americans, necessitem donacions. Ells tenen més diners del govern, però sobretot tenen molts més diners del públic, de la societat. Volem ser nosaltres una de les entitats que recapti, que s'apunti en aquesta iniciativa del Giving Tuesday, i hem fet un vídeo que li recomano que consultin a la web de l'IRB Barcelona, on veuran que animem a la gent a fer donacions per seguir la recerca biomèdica.
El Giving Tuesday se celebrarà demà 29 de novembre, s'assimilaria a l'antítesi del Black Friday i al Cyber Monday d'avui, dues grans festes consumistes també importades dels Estats Units.
Serveis informatius de Ràdio Calella, actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El Partit Demòcrata Europeu Català, el PDeCAT, ha celebrat aquest dissabte el seu primer Consell Nacional i un dels punts que havia generat certa polèmica entre els dirigents del partit durant els dies previs, el que fa referència al règim d'incompatibilitats de càrrecs, s'ha ajornat fins al mes de gener.
Ha estat el coordinador d'organització David Bombaí qui ha anunciat que el debat es farà al proper Consell Nacional, previst, com dèiem, pel mes de gener. 5 membres de la cúpula del partit, entre els quals hi ha l'alcaldessa de Calella, diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, no compleixen el límit de càrrecs que estableixen els estatuts del nou partit. Tot i això, podran encarregar un informe a la Comissió per la Qualitat Democràtica i defensar, doncs, davant el Consell Nacional, que són una excepció a aquest règim d'incompatibilitats.
I avui en parlem a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió amb l'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini. Senyora Candini, benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Ha estat un Consell Nacional plàcid després que els dies previs sortís a la premsa discrepàncies internes pel règim de les incompatibilitats, que ara en parlàvem.
Ha estat absolutament plàcid, ha estat un Consell Nacional d'una transparència absoluta, d'un molt bon ambient, i és veritat, a vegades hi ha algun mitjà de comunicació que interpreta qüestions que fins i tot doncs, les eleva discrepàncies. Ja, nosaltres ja teníem la impressió que de discrepàncies no hi havia ni una, i evidentment doncs, es va poder constatar en aquell Consell Nacional quan va ser absolutament plàcid, ni una sola persona doncs va intervenir per parlar d'aquestes qüestions.
En tot cas, el que sí que haurem d'esperar és fins al mes de gener al Congrés Nacional per decidir finalment sobre aquesta qüestió que en parlàvem, no? El règim d'incompatibilitats que hi ha.
Sí, però és que jo voldria fer un matís amb la manera d'introduir la informació, que és la següent, no? No és que s'hagi ajornat, és a dir, aquest tipus d'òrgans es creen a partir de que es constitueix el primer Consell Nacional. Per tant, aquest Consell Nacional, que és el del dissabte passat, era un cop constituït i, per tant, anem, diguem, sobre la programació i sobre el calendari. No s'ajorna res, sinó que un cop constituït el Consell Nacional és quan es comencen a constituir els diferents òrgans que també ho preveien, no? I, per tant, certament, en el mes de gener ja estarà constituït i bé, com deia vostè, doncs hi ha la possibilitat, doncs, diguem-ne, de demanar la compatibilitat de fer-ho, no? I el que queda claríssim és que jo sota cap concepte de deixaria, doncs, diguem, l'alcaldia, això és més que clar, i meridià, sota cap concepte jo deixaria l'alcaldia, i en tot cas jo aprofitaré aquests dies, doncs, de Nadal per reflexionar una miqueta si demano la compatibilitat o en tot cas deixo l'acte de diputada. Però insisteixo que no tinc el posicionament encara clar, no el tinc encara definit, i m'anirà molt bé tots aquests dies de Nadal per poder, diguem, perfilar una miqueta quina és la millor opció que he de fer.
Quin és l'objectiu d'aquest règim d'incompatibilitats? El de garantir que hi ha prou dedicació en el càrrec?
Suposo que sí, però vull dir que en tot cas jo crec que la dedicació és com tota la vida, en l'actitud i amb les ganes de compromís, no? No està escrit enlloc que aquells que d'on siguin, i de l'àmbit que siguin, no únicament polític, sinó de l'àmbit que sigui, no? Que puguin tenir una única responsabilitat i que realment puguin, doncs, diguem, fer front al 100%, no? Avui, per sort, tenim uns instruments en el dia a dia, doncs, que són, diguem, no únicament els mòbils, sinó que són, doncs, les tablets, és a dir, tot un munt de recursos tecnològics que et pot permetre, doncs, diguem, atendre les diferents responsabilitats més enllà d'on hi hagi, diguem, l'aspecte físic de la persona, no? I després que hi ha molta cosa interrelacionada. Jo soc diputada al Parlament de Catalunya i soc alcaldessa, i la meva responsabilitat dintre de la direcció del Partit Demòcrata és la de coordinar institucionalment. Home, jo crec que un valor afegit té és que per coordinar institucions s'ha d'entendre també en bona mesura sobre què representen les institucions i quines són les diferents feines que es poden fer. I, òbviament, si una persona, que en aquest cas soc jo, doncs és una persona que en aquest cas, no? Doncs que tinc dues representants de dues institucions, d'una alcaldia i, en tant que soc diputada, també al Parlament de Catalunya, de ben segur que les dinàmiques de treball internes i tota la coordinació que se'n vingui i derivada ho puc comprendre molt més quines són les dificultats o, en tot cas, les oportunitats.
El que sí que no li passa pel cap és deixar la seva responsabilitat com a alcaldessa. Dubta o, en tot cas, reflexionarà al voltant del seu paper com a diputada?
No, en tot cas, o de demanar la compatibilitat, insisteixo, és que és exactament el que estic dient. De demanar la compatibilitat perquè pugui passar pel Consell Nacional, o bé, doncs, de diputada. D'alcalde, evidentment que no, però creguin si li dic que en aquest moment encara estic en una fase molt, diguem, molt interna, és a dir, m'ho he de pensar molt bé, i potser acabo demanant la compatibilitat. Ja ho veuré. Vull pensar-ho amb molta tranquil·litat.
Parlem també d'una altra qüestió. El 6 de desembre, la setmana que ve, el dia de la Constitució, ahir Marta Pascal deia que donaven llibertat als regidors perquè hi vagin els ajuntaments a treballar, que en tot cas el que no volien fer és violentar els funcionaris. Com estan, en el cas de Calella, com serà?
Anirem una miqueta amb aquesta línia, és a dir, és evident que les persones que ens segueixin al conjunt del govern estem al peu del canó, sigui un diumenge, sigui un dia festiu, i lògicament de dilluns a dissabte, per suposant, no? Per tant, de treball en fem sempre, Dit això, estem, diguem, debatent el Partit Demòcrata, en tant quant que en som dos partits polítics diferents, per tant, amb total llibertat, estem debatent exactament quin és el tipus de, diguem, de treball que fem sempre, no? Però quin és el tipus de, diguem, d'acció que faríem el 6 de desembre. Jo crec que això, al llarg d'aquesta setmana, ho tindrem molt més definit ja.
Necessàries aquestes accions simbòliques i de visualització?
Efectivament, no, es visualitzarà, perquè si no, es visualitzarà, sigui el que sigui que hàgim decidit, que justament aquesta tarda també hi tenim una reunió, no per parlar d'això exclusivament, sinó per moltes coses, però d'això també sortirà, doncs ho valorarem entre avui i al llarg d'aquesta setmana, però lògicament, evidentment, és quelcom que es podrà visualitzar conforme, doncs, nosaltres, com sempre fem al llarg dels 365 dies, però bé, d'acord, doncs també el 6 de desembre, doncs també serem fent alguna acció, doncs, i per tant al peu del canó, i per tant al peu del carrer, doncs en benefici dels nostres conciutadans i d'aspectes, doncs, també d'un marcat caràcter també social.
Veurem si el 6 de desembre sí o no finalment, però el que sí està clar és que aquesta recta final de l'any en els ajuntaments hi ha molta feina, perquè justament s'estan preparant els pressupostos.
Efectivament, s'estan preparant els pressupostos i en aquesta línia ho tenim bastant avançat. Acaba d'últimar, en fi, aspectes per ultimar, però vaja, en els propers dies també doncs ja podrem dir de quina manera, com els plantegem, perquè en definitiva el dilluns 19 de desembre és el dia del ple ordinari que també anirà incorporat als pressupostos.
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, també diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, gràcies avui per atendre la trucada de Ràdio Calella.
Gràcies a vostès per ser-hi sempre al peu del canó. Gràcies, eh?
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Recta final de l'informatiu, Dolors, fins demà.
Fins demà.
Tanquem amb el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Comencem una nova setmana ja en aquesta recta final del mes de novembre amb una situació meteorològica que avui estarà força tranquil·la. Domini del sol aquest matí i migdia, aquesta tarda ja s'incrementaran els núvols, però seran primets, poc importants i, per tant, sense precipitacions. Els vents fluixos, la situació marítima encara una mica alterada perquè hi haurà mar de fons, amb tendència a disminuir amb el pas de les hores, i pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit han baixat una mica les temperatures mínimes, avui les màximes però seran semblants a les d'ahir, amb valors entre els 15 i els 17 graus a les hores centrals del dia. De cara a demà es torna a incrementar el vent, també, per tant, empitjorarà l'estat de la mar i tornen a augmentar els núvols amb precipitacions de caràcter feble que ens afectaran des de mig matí fins a primeres hores de la tarda.
Fins aquí l'Info Migdia. A partir de les dues arriba Notícies en Xarxa, edició migdia, i a les 7:45 l'Info Vespre amb Oriol Leo i Marc Mir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.